Retards, cancel·lacions, vagues, overbooking... Viatjar amb avió és un privilegi, però també es pot convertir en un autèntic malson. De fet, les companyies aèries tenen un marge gairebé infinit per modificar l'horari, canviar de dia o directament anul·lar un vol, si ho fan amb, com a mínim, 14 dies d'antelació. Avui volem parlar amb el Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic. Senyor Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, com s'explica que el sector aeri sigui un sector tan consentit i protegit?
Bé, perquè la teoria és que és molt complex el món aerocomercial i de subsistència econòmica i que es considera estratègic. Llavors, a partir de quan sentim aquesta paraula d'empreses estratègiques, a partir d'aquí interessos mil. Moltes vegades no conflueixen en primera instància en el dels els consumidors finals, no?
Uh-huh. Escolti'm, és un sector hiperregulat, però les companyies contínuament argumenten circumstàncies sobrevingudes que, com és evident, no ho són. En aquest sentit, els tribunals tenen acumulades milers de demandes contra aerolínies.
Correcte. Sí, es dona molt sovint la veracitat de la causa que està indicant l'aerolínia per acreditar una causa de força major, no ser correcta o ser falsa, bàsicament es juga amb el desconeixement del contrari, perquè ens entenguem. Llavors, i a més la Unió Europea aquí ha sigut taxativa i el propi Comissió Europea ja va dictaminar que les companyies tenien l'obligació no de comunicar la cancel·lació, no de comunicar inclús la causa, sinó inclús d'acreditar-la davant del passatger. Per tant, per què? Perquè és bàsic. A partir d'aquí sabrem si és una causa externa o no a l'aerolínia i si ha de complir amb els requisits i amb els drets que es generen a favor del passatger. Clar, quan tot això no passa, quan el 99% de les aerolínies, amb molta sort, reben els consumidors un correu amb causes genèriques on no se'ls diu res, i dic molta sort, perquè la majoria ni contesten.
Cert.
Estem davant el que en diem la tècnica de la dissuasió, de que cada 10.000 passatgers afectats, al final, arribaran al final de tot 3 o 4, pues el guany és astronòmic per les aerolínies, per molt que acabés havent una inspecció, com hi hauria de ser, dels ens reguladors, que són els que han de controlar tota la normativa, en el cas d'Espanya, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i posar les sancions corresponents. Tot això és un mecanisme que la normativa existeix, la jurisprudència, la llei, tot està molt ben dissenyat, però no s'aplica, no funciona.
Els problemes que es poden generar no són de personal. El problema és que les companyies aèries haurien de parar màquines perquè saben que no poden assumir tants vols. Si hi ha col·lapse als aeroports serà perquè les aerolínies han continuat venent bitllets sense cap límit, tot i saber que no tenen capacitat per executar-los ni l'infraestructura per planificar-los, no, Dan?
Correcte. A veure, primer, en els aeroports acostumem a ja no veure pollastres d'aquells que havíem d'any, de milers de persones esperant. Perquè això, tot això ja, les aerolínies amb la intel·ligència artificial i la informàtica ja han après que es desactiva, si són eficients inclús amb 14 dies d'antelació que no tenen ni que pagar, hi ha indemnitzacions, però si no són lo suficient intel·ligents o eficients i no tenen la capacitat per poder-ho desactivar, sempre abans que el passatger arribi a l'aeroport. Llavors, tot això ja han après que ho han d'evitar. Ho han d'evitar perquè, si no, a darrere hi ha una pressió mediàtica que fa que canviïn coses. Això sí que ha canviat en els últims 3 o 4 anys. Respecte a la planificació, o sigui, a l'oferta de seients que posen a la venda les aerolínies, aquesta vegada és curiosíssim perquè posen un determinat número de seients a la venda que és quasi un 2% superior a la del 2019 i, en canvi, ells mateixos estan reconeguent el mes de febrer, el mes de gener i el mes de març, a través de l'IAT, a través d'Aerocontrol, que tenen una capacitat de planificació, programació i execució d'aquests vols i aquesta oferta que estan fent molt inferior a la que estan posant a la venda. Uh-huh. Hi ha un desajust important. Llavors, què succeeix? Arriba abril i maig, hi ha una recuperació inesperada, i això pot ser cert, és inesperada, i tots ho diuen que no se'ls pensaven, perquè pensaven que res arribarien al punt del 2019 i arribarien al 2025, i sembla que estem a punt d'arribar-hi, per tant ens hem menjat 2 anys i mig, però clar, no es pot dir. Llavors el que no pots és posar a la venda una quantia superior. Què ho permet? Legalment ho permet, clar, quan tu tens capacitat de, si tens overbooking, se't penalitza, perquè no és que sigui legal, és ni tampoc il·legal, però se't penalitza i tens que pagar. Això et permet tenir la caixa, la màquina de vendre bitllets oberta, indistintament de si tindràs o no capacitat de poder-lo executar o no. Aquest és el gran problema. Mm-hmm. Llavors tenen, per un costat, la fórmula aquesta de seguir venent, d'anar ingressant, d'anar obtenint liquiditat mai sense parar les 24 hores del dia, 365 dies l'any, i després ja veurem què succeeix amb la planificació, execució i programació, que es fa de 6 mesos a 6 mesos, i si poden, doncs, bueno, intenten ampliar. El problema és quan hi ha un desgavell en els números, un desajust tan important que fa que no, escolti, miri, és que pilots, maleters, tripulacions de tot tipus, a part dels incidents que tenim ara, que a sobre s'hi barregen vagues de controladors,
efectivament,
però, clar, per la necessitat d'ocupar aquest sobreventa de bitllets, no és possible, perquè en un sector tan hiperregulatzat, hasta un maleter necessita passar un munt de controls i de permisos que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha d'acabar donant perquè pugui operar en aquella plaça. Llavors, no és llogar, amb tots els respectes, jo que sé, camarers o d'allò que, mira, els pots incorporar en 24 hores. No, això no funciona així en el món aerocomercial. Per tant, ens trobem clarament amb una sobreventa importantíssima, permesa i no il·legal, però que ells mateixos en el seu moment han reconegut. Per tant, no s'hi val dir, oh, és que no tenim personal per donar sortida a tota la venda que hem tingut. No, és que vostè el que no havia d'haver fet mai és aquesta venda.
Efectivament, efectivament. Escolti'm, senyor Miró, venim d'uns dies de vagues, hi ha un parell de companyies que ara mateix estan en vaga. Estem aprenent a denunciar, senyor Miró, o no?
Home, hem millorat moltíssim els últims anys.
M'alegro.
Moltíssim. Sí, però quan dic que hem millorat, podem dir que hem passat de l'1 al 6-7%. Imagini's vostè, abans no arribem al 100%. Ja no recordo si era Suècia o Noruega, no, o Dinamarca, un d'aquests països. Hi havia una companyia aèria, ara fa molt poc, no diguem el nom, però que volia intentar implantar-se amb una sèrie de requisits a l'hora d'embarcar i de facturar i de no sé què. I tot els consumidors... Va tenir que deixar d'operar i va tenir que renunciar a les seves inversions al país perquè els consumidors, els usuaris, no acceptaven aquella forma de fer i de treballar d'aquella aerolínia, perquè eren consumidors molt conscienciats i no els hi sortia ni la possibilitat d'arrelar-se allà. Bé, sí, la conscienciació col·lectiva del consumidor és a base de molts anys, però també és a base de que les administracions responguin sobre aquest tipus de drets. Quan ens trobem a l'estat espanyol tenim un problema, per exemple, i ho hem vist a la vaga de... el Covid,
amb la pandèmia del Covid.
Ens surt el Ministeri de Consum indicant tota una sèrie de requisits i per les companyies aèries i obligacions que tenien que tornar els diners dels bitllets, etc. I al mateix temps surt un altre ministeri que es diu de Fomento, diguem tot el contrari, creant un real decret per protegir les aerolínies. I no passa res. I no va passar res.
En fi,
Llavors, hem de generar conceptes i discursos clars perquè la gent al final es perd. El que no pot ser és que tinguis que acabar anant als tribunals per recuperar una compensació de 250 euros i que l'aerolínia acabi pagant aquella compensació de 250 euros i durant l'any i mig o dos que ha durat tot això el cost per ella sigui zero, ni interessos pràcticament, i que sobre aquesta compensació de 250 o 400 o 600 o el que sigui, l'havia d'haver pagat el primer dia, la paga al cap de 2 anys sense interessos i només en paga una de les 100.000 que hauria d'haver pagat si tothom hagués reclamat. Doncs estem en aquest punt. Però, home, s'ha millorat. És a dir, si és cert, només cal veure les demandes judicials, que és lamentable, però és un indicador. És a dir, quan arribes al 2019 amb 100.000 demandes presentades als tribunals de justícia, quan jo recordo fa 10, 12, 13 anys, als meus inicis o més, era l'únic que presentava demandes a tot l'Estat i pràcticament eren comptades amb els dits de la mà, i els jutges deien, i això què és?
Exacte.
Pues, clar, això ha anat canviant. Comença a ser un cost per a les aerolínies, comença a ser un cost previsible per a les aerolínies, però hi ha un gran recorregut. Abans no hi ha... I els canvis d'actituds no vindran si les administracions que tenen competències en l'assumpte apliquen la normativa, perquè és que el curiós és que tenim legislació de sobres perquè el rellotge funcioni amb exactitud, però no l'apliquem, tenim un problema d'aplicació.
S'han de canviar moltes coses. Dan Miró, sempre és un plaer parlar amb vostè, advocat expert en dret aeronàutic. Avui hem volgut parlar de retards, cancel·lacions, vagues, overbooking. Viatjar en avió, com dèiem a l'inici, és un privilegi, però també es pot convertir en un autèntic malson. Tocarem fusta. Gràcies, senyor Miró. Bona tarda.
A vosaltres, adéu.